deixem aquí. Les notícies tornaran demà a les 8 amb el primer butlletí informatiu del matí.
TV3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A principios del siglo XXI, la Tyrell Corporation desarrolló un nuevo tipo de robot llamado Nexus, un ser virtualmente idéntico al hombre y conocido como replicante. Los replicantes Nexus 6 eran superiores en fuerza y agilidad y al menos iguales en inteligencia a los ingenieros de genética que los crearon. En el espacio exterior, los replicantes fueron usados como trabajadores esclavos en la arriesgada exploración y colonización de otros planetas. Después de la sangrienta rebelión de un equipo de combate de Nexus 6 en una colonia, los replicantes fueron declarados proscritos en la Tierra bajo pena de muerte. Brigadas de policía especiales con el nombre de unidades de Blade Runners tenían órdenes de tirar a matar al ver a cualquier replicante invasor. A esto no se le llamó ejecución, se le llamó retiro.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, la producció, en Sergio Rigo, de banda de l'ordinador, en Cati Nicolau, en Carles Albarracín, a més de Nahuel Sibieski, que el tenim a Eivissa, i en els comandaments tècnics, en Bernat Nadal, vos donem tots junts benvinguda en aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja, molt d'anys.
Gràcies, molt d'anys en Bernat també, que també fas anys.
Ah, molt d'anys. Una cosa, saps que ara ets un treintanyero?
Sí, no fa falta que ho recordis, però gràcies.
Molt bé, escolta, aquest tall que mos has posat, que està cosa teva en el començament, mos ho podries explicar una mica, no?
Sí, segurament gran part de l'audiència ja ho ha reconegut tot d'una. Era el començament de la pel·lícula Blade Runner de 1982, una fantàstica locució de recentment desaparegut Constantino Romero, sa gran bou, i que mos planteja un futur molt proper, tan fosc com apassionant, crec.
Bé, és una bona introducció pel tema d'avui, relacionat novament amb el tema de la setmana passada, i bé, començant. Diumenge de matí, diumenge passat, a l'hora del berenar, la meva filla, com fa de tant en tant, me va demanar que tal el programa del vespre anterior, no? Ho solen comentar, això és bastant normal. Ella a vegades escolta qual que vos sí, no sempre. I bé, i comentàrem aquest tema. I el cas és que el tema va ser el tema del futur, no? Com havia de ser el futur, com era realment, com podria ser que fos el futur que mos ha d'arribar. Li vaig explicar que el meu futur de nin és el present d'ara, no? Al igual que el seu futur serà d'aquí 30 anys, eh? Borja, la teva edat. I parlant, un poquet va sortir el tema dels nous materials, com el grafè, aquella espècie de material màgic del que ens va parlar el nostre convidat de la setmana passada, en Juanma Cervera, del Centre d'Innovació Tecnològica de Microsoft. I el material aquest, el grafè, que servirà per poder fer a menys cost, més resistents i millors, les tablets, els ordinadors i coses semblants, els aparells aquests. Que, per cert, fora del micròfon, després, seguint la conversa, ens va explicar una altra aplicació d'aquest material, s'ha de depurar l'aigua, que això sí que seria un gran avanç per la humanitat, sens dubte, eh? Tant de bo que fos així. Bé, això ho deia perquè estava parlant amb la nina, i jo tot content amb el material aquest tan modern i innovador, i me ve ella, se'n va cap amunt, i me diu, Papa, a part d'aquest material, que està molt bé, hi ha un altre, l'aerogel de grafè, que encara poden dir que és més innovador. I bé, i caram, tenia raó, ara ho explic. Ah, i ja qui era, seguitzera, em va baixar dues revistes seves de les que he tret certa informació, si és que realment no val badar. I aquest nou material futurista, l'aerogel aquest, és una mena d'escuma que és quasi tan falaguera com l'aire, però que pot aguantar més de 1000 vegades el seu propi pes. L'anomenen també fum congelat. Un gram d'aquest material pot aguantar més d'un quilo, i és un dels materials més aïllants que hi ha. Això s'emprarà, clar, com a aïllant per a la construcció, és impressionant, perquè imagineu un material que és de més el 98% d'aire, amb una aparença com a fantasmagòrica. Fa com una boira de color blavenc, però té la textura del poliestirè. I amb una capacitat, com he dit, aïllant tèrmica impressionant. Això per aïllar edificis, aeronaus, naus especials... Ara se m'ocor que si es fes una habitació d'aquest material, una esfera, aquesta esfera podria surar a l'aire, ja que l'aire de dintre es calentaria, quan no sortiria d'allà de dins, aniria agafant temperatura, i com el pes d'aquesta habitació seria gairebé despreciable, pues, pot ser que estigués com a surant, com a levitant. Bé, quina modernitat, quin avanç, com evolucionam, no? I de no, no vos ho penseu, no hem evolucionat tant. Perquè resulta que aquest material, l'aerogel, que sí que és veritat que s'ha millorat moltíssim, però resulta que es va descobrir, o se va inventar, o com es digui el que se va amb aquests materials, l'any 1931. Així consta en els llibres, no? Com en el Aerospace Materials Handbook, traduït seria Manual dels Materials Aeroespacials, editat en els Estats Units, enguany, l'any 2013, i diu que això tan modern, tan futurista, tan innovador, fa 80 anys que es coneix. O sigui, quantes coses hi ha que no sabem. A tot això, el programa d'avui va de si hem de temer o no el futur. Hi ha motius, no vos penseu que no.
Font de Misteris, amb Txema Font.
El telèfon, ara.
No, però és que sí que està sí. Que sonat, sí, sí.
No me diguis que torna a ser en Nahuel.
Tocaria.
Que fa el que vol. Quin un.
Jo me'l demanava si estava viu.
Sí, no, és que quin un. Oh, Nahuel?
Hola, Txema. Buenas noches a todos.
Hola, Nahuel. Hola. Espera, què fas?
Es que la semana pasada escuché vuestro debate y no quería dejar de, bueno, pasar la ocasión de aportar mi grano de arena a las...
Ja, però... A veure, el que no podem fer és que no mos contestis i que cridis quan tu vulguis, no? O sigui, nosaltres tenim més o menys, ho tenim planificat, tot això, saps? I tu apareixes i desapareixes.
Soy un misterio más del programa, Txema.
Val, tio. Val, molt bé. A veure, bé, ja hi som. Jo crec que aviraré en el tècnic que de quan pots i quan no pots entrar-hi, no? Perquè ets una mica anàrquic, tu, eh? No
sí, bueno, por eso nos llevamos bien, ¿no?
Sí, això sí. Formes part de l'equip, t'han d'acceptar com ets, així que què hem de fer? Bé, també gràcies per intervenir un dissabte vespre, en joc d'estar de fiestuqui. Però bé, te faig la mateixa pregunta tu també, que varen fer la resta de l'equip. Quin creus tu que va ser l'invent, el descobriment, l'avanç en definitiva més important o transcendental per la humanitat?
Es que me pareció curioso que nadie la semana pasada dijera que era la rueda. Es una respuesta obligada en el trivia.
Sí.
Pero yo tampoco diré que es la rueda.
Vale, muy bien.
Vale.
Venga.
Creo, pero voy a aportar un datito. Creo que pocos valoramos un invento tan sutil, tan pequeño o tan grande, depende de quién lo calce, como es el preservativo.
Sí, vale.
¿Y te diré por qué?
Mes val.
No, voy a especificarme. Es que no quiero decir la rueda tampoco. El condón... ha revolucionado, siempre ha revolucionado el carácter lúdico del sexo. Bueno, te estás perdiendo.
No, se está. Es en Carlos, es que se está chepando de ribra.
A ver, no, yo lo digo por una cuestión demográfica, que pronto vamos a tener algún que otro problema o nos dará algún disgusto. Bueno,
sí,
el sexo, el sexo es una, hasta hace poco era una función meramente reproductiva. Y ahora, con el invento del preservativo, pues ha adquirido un carácter lúdico que ha configurado toda nuestra sociedad de una forma muy distinta, ¿no? Ahí sí. Ha cambiado la forma de concebir las cosas y ha fomentado el debate, por ejemplo, en el seno de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ahora mismo tiene un problema, ¿no? Bueno, lo tiene desde hace tiempo, pero me refiero a que a ver qué pasa con el preservativo, ¿no?
Sí, mira, no és cap d'oi, perquè en Bill Gates està, varen parlar del grafè, i no sé si varen dir en Ventana o varen parlar després nosaltres quan varen aprendre alguna cosa, però en Bill Gates està invertint una quantitat brutal de dobbers, de sous, com deia Eivissa, a investigació dels preservatius per aconseguir que siguin més econòmics, més resistents, més duraders. O sigui, no va estar errat, a lo millor.
Bueno, es que Bill Gates y yo compartimos... No, te voy a decir. Bill Gates es un tío con mucha pasta y yo me parece que apenas, a duras penas resisto.
Sí,
pero bueno, más allá de todo el carácter lúdico que ahora, bueno, antes me he explayado un poquito y que creo que todo el mundo estará de acuerdo... también hay que entender que el preservativo ha evitado el contagio y la muerte por transmisión de enfermedades venéreas.
No, y pues
una de las fuentes principales de mortalidad del pasado siglo, también sobre todo de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, también del siglo XVIII, ni que contar, bueno.
No, y a mí es como...
Una larga lista de muertes por contagio sexual, es decir, el preservativo es un invento de la hostia, bajo mi punto de vista, ¿eh?
Sí.
Más,
i com a control de la natalitat demogràficament també és una cosa molt, molt
claro.
Interessant. Està molt bé. Escolta,
sí.
Farem coses ara, d'aquí 10 dies sí, començam l'any.
Sí, ara te comentaré un par de coses.
No me comentis massa
acabar,
coses.
Quería acabar el speech, ¿no? con
sí.
una frase del Club de la Lucha, que es una película fantástica, que supongo lo habéis visto todos, ¿no?
Obligatoria.
Sí.
Es obligatoria, ¿no?
Sí,
pues,
sí.
Para el Club de la Lucha... El preservativo es el zapatito de cristal de nuestro tiempo.
Ai, Déu meu, jo crec que ho deixaré aquí. Jo crec que ho deixaré aquí. És que, bé, ho deixem aquí. Escolta, Nahuel, gràcies per intervenir.
Sí.
Miram, d'aquí 10 dies començam l'any i
sí.
Farem coses plegats, tenim massa
claro
coses guardades.
Sí, claro que sí. Sí que soy anárquico.
Molt.
Pero también tengo que decir que soy muy trabajador.
Sí, no, yo no dubto. Lo que pasa es que si después no posam en Ventana,
claro,
no se sabe.
Ya conoces lo complicado que es a veces hacer algún, bueno, seguir alguna investigación o hilos, es complicado.
Sí.
Y buscar temas nuevos, ¿no? Para no estar continuamente mascando los mismos temas.
Ya, pero,
y aquí hay un montón. Dime.
Es que no es una discusión que hagan de tener ahora en directo en Ventana, justo abans de Nadal. Però sap que no és cercar temes nous, és que facem efectius els que ja tenim preparats, Nahuel.
Vale,
tenim
vale,
molta
vale.
Cosa a Eivissa.
Entonces, vale, sacaremos entonces los que ja más o menos tenemos así mascados.
I d'això. Escolta,
mira.
Nahuel, moltes gràcies. Molt d'anys, que d'aquí 3 dies la festa per tu serà supergrossa, m'imagino, que no atures, i seguim en contacte, val?
A lo mejor me voy para Palma y así os toco un poquito la moral.
Vale. I estaria bé, no sempre voler-te a Eivissa.
Sí,
eh?
Sí.
A veure si aquí veus la resta d'aquest equip que es fan de misteris. Nahuel, molt d'anys. Bon vespre.
Venga,
gràcies.
Hasta luego. Buenas noches.
Ciao.
Ara, mentre estava parlant amb el caòtic d'en Nahuel, en Sergi m'ha agafat una d'aquestes revistes que tinc aquí, m'estava fent senyes a sa vegada. Sí, Sergi.
Sí.
Sí, és una de les revistes de sa meva filla. Però me les ha deixades, no te pensis que
sí. Sí.
No hi he llevat, eh? Però fixeu-vos, es titula en portada, és del mes de novembre d'enguany, National Geographic Kids, l'edició infantil de sa prestigiosa, no?, i afamada revista National Geographic, que diu a sa portada: el futuro mola. I a dintre diu 35 coses del futuro que molen. Pot ser interessant, perquè aquesta revista per nosaltres pot sonar com a ridícula, però clar, quan nosaltres érem nins, quan érem boixos, els nostres materials, les nostres revistes són les que ara nosaltres morrem del futur que pronosticaven. I ara els nostres nens tenen aquestes revistes que els indicaran quin és el seu futur. Podries dir, Cati, si vols, unes quantes d'aquestes?
Mira, ens parla d'un visor tèrmic instal·lat a la pell que farà que el braç sigui, pues, com una tele.
I de ser que comencem bé. No? Pot ser, no ho dubt, bé, sí, ho dubt, però no crec que nosaltres veiem això. Podries dir coses més properes, no? Una miqueta, que no implants en els braços. No?
Així, deixant de banda el que serien pastilles robòtiques, telepaties sintètiques, implants cibernètics, això vol dir que podran navegar per internet sense altres mitjans.
Sí, això deixeu fer. Altres cosetes més properes d'un futur que mola, segons National Geographic Kids.
I doncs mira, Xema, paper multimèdia convertirà techos i paredes en pantalles de vídeo. Les consoles llevaran sensores de movimiento i tot el teu cuerpo serà el mando. Què te pareix?
Val, i ara no sé ben bé què dir, perquè això ja ho va explicar en Juanma Cerveras de Microsoft. Això ja és una realitat. És Kinetic, és Kinect de Microsoft, aquella consola, més que res perquè és un present exportat a tot el món pel Centre d'Innovació Tecnològica de Microsoft, que això ho tenen aquí, en Spar Bit, a la nostra silla, a la Mallorca, és allò d'emprar la consola de videojocs, és Kinetic aquest, que detecta el moviment per fer ús de la realitat virtual. Es podrà ficar dins un món imaginari com si estiguessis a dintre d'ell, no? Però això ja ho tenim, no? Crec.
I n'hi ha més, mira, que ja que els tenim avui dia, segons el que em va contar en Jaume en Juanma Cervera, i a més vam estar comentant aquí, impressors d'objectes en tres dimensions, cotxes automàtics que conduiran tots sols, i escoltau bé, les xarxes socials que ho sabran tot de nosaltres directament. Bé, també cases domòtiques que decoraran totes soles, temperatures i semblants. Robots per donar una mà als humans en feines perilloses, en fi.
Bé, sí, aquestes coses, per jo, ja hi són. O sigui, no és massa futur, sinó que són. Coses per venir que apareguin raonablement properes.
Pues podem parlar, idò, de robes electròniques en sensors per saber si se traca un cotxe, per exemple. Biocombustibles, ordinadors quàntics, pel·lícules hologràfiques i escolta que aquestes segur que t'agraden. La clonació permetirà revivir animals extintos com els mamuts. En 30 anys, alguns robots tindran autèntics cerebros hechos con neurones humanas. Los robots espaciales humanoides dirigidos desde la Tierra sustituirán a los astronautas. Pioneros de los transatlánticos planean crear una ciudad flotante con piscinas y parques con árboles. Y alrededor del 2020 la pizza te llegará en planeadores teledirigidos.
Val, Cati, que si no acabarem. Podríem mirar-ho per parts. És veritat que m'han agradat, has encertat de ple. Has dit lo de la clonació, és un fet ja quasi real, crec que s'han aconseguit avanços, lents, però com sol passar inexorablement, no? Ara me ve en el cap la peli, ja que he parlat de pel·lícules avui, d'en Gregory Peck, Los niños del Brasil, on es tractava amb aquesta tecnologia d'aconseguir novament individus com en Hitler, no? És a dir, el futur en mans de descerebrats. El perill sempre està present. Quina por, no?, això de la clonació de les persones. També fa molta por això dels robots amb neurones humanes. Un pensa així a priori que ningú no seria capaç de fer una cosa així, implantar part d'un cervell dins una màquina. Però la història massa sovint està relacionada amb bestieses semblants i pitjors, no? Fa un moment he comentat en Hitler, amb els nazis, no? I després d'haver-se sabut el que varen ser capaços de fer, vos assegur que el futur es presenta d'una manera més terrible encara, no només pels nazis, sinó per tots aquells que es creuen en la possessió del poder, com algunes de les multinacionals farmacèutiques, per posar un exemple. Bé, no vull entrar en això, vinga, Cati, un altre tema.
Per exemple, han dit també que els robots substituiran els astronautes a l'espai.
Ah, sí, és veritat. Mira, tu, l'altre dia vaig comprar la revista aquella, la Cuo, i sortia una plana on parlaven d'un robot que s'enviarà a l'espai. Era un robot japonès, petit, menys de 2 pams d'alçada, 1 quilo de pes, i que des d'allà, des de l'espai, parlarà en la Terra, perquè pot dir frases coherents. Però, al tanto, no vol dir això que tinguis intel·ligència de dir res interessant que no se li hagi dit abans. D'això també parlàrem la setmana passada. perquè vaja, vaja quin tema. Estaria bé poder fer que anessin a l'espai intel·ligents. El problema seria què farien des d'allà dalt, no? Ah, un altre, un altre. Sempre dic que estem sonats, que els humans estem ben sonats. Un exemple. L'any 1972 va ser el darrer pic que se sapi, que s'homo, que un humà, va trepitjar la lluna, i com sabem, mai s'ha tornat a anar cap allà i mai s'ha estat a Mart. I de, ara bé, quan el maten, resulta que una empresa, suposadament sense ànim de lucre, vol enviar a l'home cap a Mart més o menys a partir de l'any 2023. Fins aquí, bé, res que dir. Però quina és la curiositat? Que volen enviar a Mart un grup de devers, 20 homes i dones, i deixar-los allà per sempre. I fer una mena de Big Brother, el que en castellà, a la tele, està conegut com a Gran Hermà.
Un no? Reality.
Sí, sí. És un reality format per unes persones que s'anirien a viure a Mart i no tornarien a la Terra pui mai més.
I qui anirà? Ha d'haver voluntaris, no?
Sí, perquè, o sigui, és un procés de selecció que es va iniciar aquest estiu passat. En 15 dies, segons s'ha llegit por ahí, hi va haver apuntades quasi 80.000 persones que volien, atenció, anar a Mart en pla Gran Hermano per sempre i no tornar. A dia d'avui, bé, a dia d'avui, deu fer 15 dies, o no sé quan ho vaig mirar, hi havia més de 200.000 persones apuntades i crec que, a més, te cobren una quota, això de sense ànim de lucre, no ho sé. Bé, el que sempre dic, estem tots ben sonats, no ho trobeu?
Bé, com se pot dir allò que dius tu, bé, que has dit fa un moment, lo de tots locos.
No, és que sí, eh?
Perquè sí.
És que...
Pues el seleccionat, perquè però ja han entrenat durant 8 anys, van divertir, eh? Que ara hi ha res.
Bé, si després s'han de passar tota la vida ja pot ser m'apareix també, no?
Però també.
Quines ganes de... no ho sé. I a més, he llegit a qualque lloc també que hi havia més de 3.000 espanyols apuntats en aquesta missió o aventura, que la podríem anomenar suïcida, perquè no ho sé. I fent un càlcul molt per sobre, dona que probablement hi hagi entre 25 i 50 persones, com a mínim, de les nostres illes que s'hagin pogut apuntar en aquest projecte. Per lo tant, si hi ha qualcú que ens escolti i que s'hagi apuntat en aquesta història, per favor, que ens ho sàpiga sabre i l'entrevistarem. No vos sembla? Jo penso que podria ser molt interessant. Lo seu seria abans que al llarg del 2014 diguin quins seran els escollits per l'aventura. No sigui cosa que si hi ha qualque balear que hi sigui, després ja passi de nosaltres, no? El que dèiem, tot això venia dels robots, perquè enviar robots pseudointel·ligents si hi ha persones sense intenció voluntària d'anar-se'n i no tornar mai més i viure com a, diguéssim, com a hàmsters, no? A petites gavis, a més, per ser entreteniment fugaz d'una altra gent. No sé, i això ho deia per lo de sa intenció de fer una mena de Gran Hermano. Tots sonats, mare meva, com estàs món. Cati, quin altre havies dit?
A veure, pioneros de los transatlánticos planean crear una ciudad flotante con piscinas y parques con árboles.
Abans he comentat lo de depurar l'aigua i, de fet, ara han fet un... no sé quan l'ha fet, però ho vaig sentir, havien fet un creuer d'aquest que tenia una rèplica del parc aquell tan famós de Nova York. Bé, i deien també lo de depurar l'aigua, i un que se va fer molt famós amb aquest tema va ser en Alberto Vázquez Figueroa, que també va idear una ciutat futurista que s'havia de començar a fer. Borja, com tenim aquest tema?
Bé, bona nit una altra vegada. Començaré si te pares en Saigo, sí. Perquè la ciutat és una cosa més... Jo crec que Saigo és un problema més preocupant avui en dia.
I tant.
Bé, vos imagineu un futur en el qual no existís el problema de la sequera? I sobretot no existís el problema de la set? Això implicaria salvar la vida de les més de 43.000 persones que moren diàriament per aquesta causa. I per tractar d'evitar aquesta calamitat, com has dit, en Vázquez Figueroa va dissenyar en els passats anys 90 un invent, o millor dit, un mètode que permet purificar, desalar l'aigua a un preu ridícul en comparació amb el que s'està pagant actualment. Com a mostra d'aquest preu, podem sentir un petit fragment de l'escriptor a una conferència l'any 2010 emesa per TV Caja Canàries.
Y había una señora, clase media, supongo que baja, con un niño. El niño estaba acalorado, decía, mamá, quería agua. y ya han quitado de todos los aeropuertos, salvo el de Madrid, esas fuentecitas que antes se apretaba un botón y se bebía agua. Se han quitado esas botellones que metías un vasito y sacabas agua, y en el baño ponía agua no potable, con lo cual aquella señora tuvo que coger un euro, meterlo en una maquinita y sacar una botellita como esta. Le costó un euro y 10, y el niño se bebió la botella en un cristal. Y yo, como el avión se retrasaba, eché mis cálculos. Esto tiene 20 centilitros, ha pagado un euro, esta señora ha pagado a 5 euros el litro de agua. Nosotros nos quejamos porque unos señores se vayan a la Arabia, se vayan al Polo Norte, se vayan a las selvas, perforen, saquen petróleo, muchas veces fallen, otras veces lo sacan, luego lo meten en un buque tanque, atraviesan medio mundo, llegan a una refinería de petróleo, y que coste, que no estoy defendiendo las petroleras, refinan ese petróleo, lo traen, lo ponen en la gasolinera, y el litro de gasolina está resultando a 68, 70 céntimos. Quiere decir que a aquel niño le hubiera resultado 5 meses más barato beberse un litro de gasolina que beberse un litro de agua.
És molt interessant en Vázquez Figueroa. Qualque dia podríem tractar de contactar amb ell. I a més té molta raó, i més relacionat amb el tema dels aeroports i lo de tot el tema de la seguretat aeroportuari, que aquí a lo millor podríem entrar tal vegada en temes una miqueta conspiranoics. Però no m'ho vull sortir del tema. Parles molt del tema proposat per Alberto Vázquez Figueroa.
I de bé, el sistema proposat per Figueroa consistiria en una muntanya del manco 600 metres d'alçada, i hagué a la muntanya construir un enorme dipòsit d'aigua. Per omplir aquesta gran bassa s'usarien canalitzacions a través de les quals l'aigua pujaria impulsada per energia elèctrica. Això se podria fer, per exemple, als vespres, amb una demanda energètica inferior a la del dia, i també a un preu inferior. A les poques hores, quan és necessari un major volum energètic, se decidia caure aquesta mateixa aigua amagatzemada a dalt de la muntanya per una altra canonada. Aquest descens provocaria una pressió d'entre 5 i 6 atmosferes, i aquesta pressió faria de manera natural que el 45% de l'aigua se desalàs de forma natural i l'altre 55% sortís doblement salada a la mateixa pressió a la qual va entrar. D'aquesta manera s'aconseguiria un cost que és zero, aigua potable i electricitat. La gran pregunta seria en aquest cas per què aquest invent sensacional no s'usa arreu del món, no vos pareix?
Totalment, hombre, per què?
I donant paraules de propi Figueroa, aquí a Espanya el 95% de l'aigua que se consumeix està a mans franceses. Tota l'aigua llevada a la de Madrid. En el marge d'això, fa uns anys, a l'escriptor i inventor li van fer una oferta. Una oferta que venia de les altes instàncies empresarials de les Palmes de Gran Canària i que eren ni més ni manco que 400 milions de les antigues pessetes per la patent d'aquest mètode revolucionari. Això sí, a condició de mai posar-lo en pràctica. I per explicar aquesta pràctica, van argumentar que el problema que la gent morís de set era el problema del govern, no de les empreses privades.
Això, aquesta afirmació de que li van oferir això, se suposa que ho ha dit en Vázquez Figueroa, no?
Sí, ell mateix.
Ell mateix ha fet aquesta afirmació.
Sí. Bé, evidentment, en Alberto no va acceptar aquest tracte, sinó que la situació és bastant diferent. Segons publicava el setmanari del Mundo dia de 8 de febrer de 2007, en Vázquez Figueroa en aquelles dates ja havia gastat més d'un milió d'euros en aquest projecte. Més altre milió i mig d'euros que s'ha gastat el govern espanyol amb un informe de més de 2.000 pàgines on se demostra la viabilitat de l'invent. I tot això per no posar-lo encara en pràctica.
No ho acabo d'entendre. Podríem, suposo que haurà més fet més gent, però podríem tractar d'aprofundir en aquest tema.
I si vos demanau com està la situació avui en dia, i en Figueroa cedeix gratuïtament els drets de la seva patent a qui li vulgui posar en marxa. Jo diria que com a poc és desconcertant aquest poc interès dels poderosos en una qüestió tan bàsica i primordial com el Saigo. Però bé, és una percepció personal.
Saigo ja és futur, no? I perquè, futur, perquè el futur està molt vinculat en Saigo. Bé, a lo que anàvem. Cati, una mèdia que vam amb això, vinga, digues.
Vinga, segons aquesta revista que ens ha mostrat, també tenim que alrededor del 2020 la pizza te llegará en planeadores teledirigidos.
Sí, clar, ja, és que faltava. Les pizzas arribant a casa per via aèria automatitzada.
Idò, ha sortit a premsa que Amazon vol fer entregues de missatgeria amb drones. I Google, segons va recollir El País el dia 6 de desembre, ho faria amb androides, que suposen que tant el sistema Android, no? Quin sistema és dolent, per favor.
Sí, sí, una mica dolent. Sí, que ha estat.
Sí. Ah? Però sí, tot sí. Suposa Android.
Sí, això sí. També això va sortir a l'última hora. I si voleu la poden comentar ara breument, no? Perquè realment penseu que això és factible? Jo me sona, veus, això de que de les revistes de quan érem petits, jo me sona en els cotxes voladors de quan érem nanos i teníem aquelles revistes que sortien i aquests llibres futuristes i d'això res de res. Què penseu?
Mira, jo sóc un entusiasta de la cibernètica, però la idea em sembla una bajanada absoluta, la veritat.
Com no podria ser d'una altra manera,
bueno,
amb tu.
Sí, és vera, sí. Però no només està el tema de la seguretat dels vianants o del mobiliari públic, que em sembla més decisiu, sinó que també existeix el problema del pirateig informàtic i tot el que l'envolta, no? I més encara si els nord-americans consideren que la protecció de la privacitat no està garantida. Això jo penso que ha estat una campanya publicitària i res més, eh?
Idò, jo penso que tot és possible, no? Si hem aconseguit sortir del sistema solar amb una nau, per què no poden tenir androides i drones solcant l'aire i terra? Això sí, és complicat i encara se fa més difícil entendre com serà això. Vendran a casa teva i tocaran a la finestra? I si plou? Bé, en definitiva, la idea m'agrada sense cap dubte. Qualsevol futur, pues jo sempre és benvingut.
Hombre, aquí estem en lo de sempre. Lo dels pirates informàtics que ha dit, o simplement un error tècnic, perquè si això està surant, volant, i cau, i li cau damunt d'escaparró de qualcú, ja tenim un bon problema. Això estaria bé pels que observen ovnis, perquè hauria ovnis per tot, perquè, clar, aquestes, els drones aquest tenen forma arbera, clar, i fins que seien s'acostumats, serien...
Perdona, ara m'he imaginat una d'aquelles alertes ovnis que se fan...
Tot ple de drons.
I seien cridant per sopar directament i que vinga, no sé.
Està bé, una d'aquestes de fixar per dur-se'n. Sí, no, però jo també penso, perdoneu-me, en coses més banals, no? Com pot ser, passa per damunt d'un parc o d'un carrer per transitat, hi ha uns nins jugant amb la pilota, un pega una balonada, jo quan això arriba a la finestra, cau la pilota foradada, es dron que ha caigut damunt de qualcú, se pixa per en terra, seria un desastre. Oi, lo d'Amazon d'enviar paquets, ara imagina't segons quin paquets, no?
Sí. I el tema de la seguretat, el tema del terrorisme, per exemple, allà com ho se faran als Estats Units, no m'ho crec.
També, a veure, clar, tu poses damunt dels drons segons quina peça, ja m'ho... Exacte. Després també una altra cosa, aquí a les nostres illes, les Illes Balears, tan famoses pels seus foners. Vamos, ja, no vull donar idees, però jo estiria en sa fona, hombre, seria tiro al dron, no? O sigui, perquè fins i tot podria ser fins i tot divertit, no ho sé, eh? Segurament tot ha estat una campanya publicitària d'Amazon, per aconseguir això, que parlem d'ells, i el manco aquí hem fet quatre rialles. Parlant de campanyes de publicitat, feim la primera aturada i tot d'una continuem a Font de Misteris.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris. IB3 Ràdio et desitja bon Nadal.
Únete al movimiento Megasport, posiblemente el mejor club de Europa. En Megasport puedes elegir la forma de hacer deporte que más te guste y más adecuada para ti. Que el deporte te acompañe en tu día a día sin que sea una obligación. Sala fitness, máquinas cardiomusculación, clases de zumba, body pump, salsa, spinning y más. Excelentes zonas termales. Megasport, 49,99 euros IVA incluido. Te deseamos unas felices fiestas.
Font de Misteris, amb Xema Font.
Tornant-se aquí a Font de Misteris, se mos ha incorporat en el comandament tècnic en Miquel Àngel Fiol. Bon vespre, Miquel Àngel. I estàvem parlant de robots, del futur. Perquè en el final, el futur sempre passa per robots. Per això ja ve d'en fora, no? Fa 30, 40 anys, i encara més, no? De fet, passa. Ara mateix a Palma té lloc una exposició en el Cafè Antiquari a la Costa de Sapols, a Palma de Mallorca. És una exposició de l'empresari antiquari en Ramon Forteza, un dels germans Forteza de la Costa de Sapols. Allà tenen una botiga, se diu la Costa, que està especialitzada en mobles i articles vintage i antics. També tenen llibres molt interessants, a vegades se troba coses molt, molt xules. Per això ho deia ara per el vintage, no? Els mobles vintage que eren futuristes, com els robots. Val la pena anar a veure aquesta exposició, a la mateixa cosa de la Pols ja ho he dit. Hi ha uns Mazingers electrònics, no?, que ens duran cap als nostres anys d'infantesa. En el Sergio no, en Sergio el duran cap al passat, directament, no? El cas és que aquells mateixos robots avui dia encara hi són. Canvien una mica els materials, però, sincerament, no hi ha tanta diferència. Eren i segueixen sent per jugar els nens. I la diferència és que els nostres, de quan eren més petits, nosaltres, donaven més marge a la imaginació. Però els pares ja es queixaven de que hi hagués tantes maquinetes, no? És curiós.
Bé, d'aquesta botiga de la costa ens acaben d'enviar el pòster de l'exposició. Vols que la posem al Facebook?
Sí, sí, posa-la, gràcies, sí. Els robots. Abans he dit que la meva filla me va baixar dues revistes, l'altra, que encara no l'he dita, també parlava de coses del futur, i els parlava de que per l'any 2040, a la National Geographic Kids també, deia que...
El NAO reconoce los rasgos faciales humanos, por lo que puede identificarte. Puede incluso expresar emociones. Representa una nueva generación de robots autónomos que pueden percibir estímulos, pensar y actuar.
Jo encara pens que no deu ser massa bo, això. Encara que es pogués fer qualque dia, però que sigui autònom, la veritat és que no sé si és més per esperança que per una altra cosa, però jo preferir pensar que no és possible. Què més diu?
Pues diu que puedes programar el ordenador para que el NAO tenga algo parecido a una personalidad.
Bé, per lo tant no serà autònom, l'hauràs de programar. I si és autònom i se reprograma ell mateix? No sé. Borja, podria citar breument les lleis de la robòtica, que les teníem per aquí damunt, que Nassimov va dictar i que tota la humanitat, per jo qualque manera, pues, les acceptades, no?
I doncs sí, les tres lleis de la robòtica de Nassimov van aparèixer per primera vegada en el relat curt de 1942 titulat El cercle viciós, i són aquestes. Llei número 1. Un robot no pot fer mal a un ésser humà ni, per omissió, permetre que un ésser humà pateixi danys. Llei 2. Un robot ha d'obeir les ordres d'un ésser humà sempre i quan d'aquestes ordres no entrin en conflicte amb la primera llei. Llei 3. Un robot ha de protegir la seva existència sempre i quan aquesta no interfereixi ni en la primera ni en la segona llei. I a més, existeix una altra llei, una mica més desconeguda, promulgada també per Asimov l'any 1985, i que és coneguda com a llei 0, i seria superior a totes les altres. Un robot pot fer mal a la humanitat o, per falta d'acció, permetre que la humanitat pateixi danys. Quedant així modificada la primera llei. Un robot no ha de danyar a un ésser humà o permetre, per inacció, que un ésser humà sofreixi dany, llevat que tal acció violi la llei 0.
Els robots, el futur temible. Ja, ara, si vos pareix, podem escoltar aquesta historieta de Nassimov, ja que parlàvem d'ell, una historieta que el manco, per jo, personalment, simbolitza bastant bé el que és en si mateixa l'espècie humana i el que podríem fer a un futur proper, a un futur pròxim. Se titula Ases estúpids i va ser publicada l'any 1957. De Isaac Asimov.
Narón, de la longeva raza regeliana, era el cuarto de su estirpe que llevaba los anales galácticos. Tenía en su poder el gran libro que contenía la lista de las numerosas razas de todas las galaxias, que habían adquirido el don de la inteligencia, y el libro, mucho menor, en el que figuraban las que habían llegado a la madurez y poseían méritos para formar parte de la Federación Galáctica. En el primer libro habían tachado algunos nombres anotados anteriormente, los de las razas que, por el motivo que fuere, habían fracasado. La mala fortuna, las deficiencias bioquímicas o biofísicas, la falta de adaptación social, se cobraban su tributo. Sin embargo, en el libro pequeño no había habido que tachar jamás ninguno de los nombres anotados. En aquel momento, Narón, enormemente corpulento e increíblemente anciano, levantaba la vista, notando que se acercaba un mensajero.
Narón, gran señor.
Bueno, ¿qué hay? Menos ceremonias.
Otro grupo de organismos ha llegado a la madurez.
Estupendo. Actualmente ascienden muy a prisa. Apenas pasa años sin que se llegue a un grupo nuevo. ¿Quiénes son esos?
El mensajero dio el número clave de la galaxia y las coordenadas del mundo en cuestión.
Ah, sí, lo conozco.
Y con buena letra cursiva anotó el dato en el primer libro, trasladando luego el nombre del planeta al segundo. Utilizaba, como de costumbre, el nombre bajo el cual era conocido el planeta, por la fracción más numerosa de sus propios habitantes. Escribió, pues, la Tierra.
Estas criaturas nuevas han establecido un récord. Ningún otro grupo ha pasado de inteligencia a la madurez tan rápidamente. No será una equivocación, espero.
De ningún modo, señor.
¿Han llegado al conocimiento de la energía termonuclear? ¿No es cierto?
Sí, señor.
Bien, ese es el requisito. Sus naves sondearán pronto el espacio y se pondrán en contacto con la Federación.
En realidad, los observadores nos comunican que todavía no han penetrado en el espacio.
¿Ni poco ni mucho? ¿No tienen siquiera una estación espacial?
Todavía no, señor.
Pero si posee la energía termonuclear, ¿dónde realizan las pruebas y las explosiones?
En su propio planeta, señor.
Narón se erguió en sus 6 metros de estatura y tronó.
¿En su propio planeta?
Sí, señor.
Con gesto pausado, Narón sacó la pluma y tachó con una raya la última anotación en el libro pequeño. Era un hecho sin precedentes, pero es que Narón era muy sabio y capaz de ver lo inevitable como nadie en la galaxia.
Asnos estúpidos.
I si ho pensam, aquesta crítica de Nassimov és del tot correcta, no? Com se'ns ocorreix com a espècie humana? Sapiguem l'esperit que representa fer les proves termonuclears en el nostre planeta. Bé, directament fer-les. Si és que, bé, com deia en Roberto Carlos, ja és cantant brasiler, no és futbolista, no? Ja estem un moment una miqueta friqui després d'haver fet aquesta improvisació d'aquesta historieta, que jo crec que ha quedat bé. I deia en Roberto Carlos, jo no estic contra el progreso si existiera un bon consenso, no? Ara volíem fer una altra historieta, també futurista, aquesta escrita pel nostre webmaster, en Xisco García Antolí, i també volia obrir ara un petit debat de com penseu els membres de Font de Misteris, com serà el futur, com serà d'aquí 30 o 40 anys. Borja, ara hauries de dir-ho de la ciutat...
Babilònia 2000.
Sí, el projecte futurista aquell...
Jo crec que ho podem guardar per l'any que ve.
Sí, perquè si no, no ens donarà temps. Va ser un projecte futurista que va presentar diverses universitats espanyoles de com podria ser un futur molt pròxim, no? És un projecte, sin dubte, apassionant, però de moment no realitzat. Crec, ho he dit abans, que el millor serà entrevistar directament en el prolífic escriptor i inventor, en Alberto Vázquez Figueroa, a veure si la propera temporada. Bé, ho deixem aquí. Prenem nota i d'aquí un parell de mesos reprendrem el tema i també si els oients ens volen enviar les seves opinions, comentaris, les seves prediccions, com pensen que serà el futur, sobretot aquí a les nostres illes, el que sigui, eh? Com sempre ho comentarem aquí a Font de Misteris. I ara, si un cas, Cati, podries fer les recomanacions bibliogràfiques.
Vale, i ja podem començar amb Fàbules de robots, de Stanislav Lem, publicat per Bruguera a 1981. També hem de recomanar, naturalment, alguna obra d'Isaac Asimov. En aquest cas, Visiones de robot, reeditat el 2010 per l'editorial de Bolsillo. Tampoc poden deixar de recomanar qualsevol de les edicions de Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick, i de la qual, com segurament sabreu, es va fer Blade Runner. I per acabar, si voleu defugir de tanta seriositat però no voleu perdre de vista els robots, l'any 1993 es va publicar per edicions B el número 121 de la col·lecció Olé. En aquest cas correspon a l'aventura de Mortadelo i Filemón titulada Los robots bestiajos i creada, naturalment, per Ibáñez.
Moltes gràcies. És que ja avui, entre Blade Runner, la dramatització de l'obra de Nassimov, recomanant llibres de Mortadelo i Filemón. Avui estic d'un friki supremo. Bé, ara si un cas, anem a publicitat i tornem a Font de Notícies, a Font de Misteris.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Oh, estic de content, com se coneix, som l'estrella de la ràdio. M'han encomanat que facis programa especial de la nit de Nadal. Ja has dit res. Au, ben fet, dia 24, a la 9 i mitja, que és la nit de Nadal, aquí, a IB3 Ràdio. Nariza, calco més.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Tornem a la Font de Misteris, a IB3 Ràdio, i ara, si un cas, podríem entrar a la secció de Font de Notícies. què tenim per avui?
Bon vespre, companys, companya. Tenim una notícia d'Economia del 24 d'octubre de La Vanguardia que titula que para encontrar empleo es más importante a quien conoces que lo que sabes, i la signa Jacqueline Smith.
Això, malauradament, és massa actual, és un misteri d'aquest que no agraden, aquest de trobar feina. Bé, Jacqueline Smith, aquesta és de Forbes, crec, no? Veure la foto?
Mira, guaita.
Sí. Sí, aquesta van ser una cap de Forbes, era relacionada amb el mercat laboral. Què diu aquesta doneta?
Doncs que si tens un gran currículum però no tens contacte, s'has begut oli. En definitiva, que no hi ha res a fer, perquè és molt difícil accedir al mercat.
Bé, Carles, podries presentar una notícia més optimista, no? O sigui, no ho diguis justament ara, a més amb aquestes dades, amb els a prop de Nadal, i a més quan els talents, els que estan preparats i capacitats, han de sortir d'Espanya.
Justament.
Algunes organitzacions estimen que s'ha multiplicat fins a 10 s'interès per marxar fora d'aquí. De fet, l'altre dia jo vaig estar consultant una enquesta, no sé si era de Sade o d'Infojobs, un d'aquests, que assegurava que 2 de cada 3 joves se sent obligat a cercar feina fora, a l'estranger. És fàcil dir-ho, però han de tenir més cura pels nosaltres.
Doncs ara que dius això, jo no recomanaria pas marxar mai a l'estranger, i menys si estàs molt preparat. El Regne Unit, per exemple, valora més la teva experiència laboral que els títols acadèmics que tinguis. Nosaltres hem vist, i tu ho saps, que sí. Molts estudiants espanyols a Londres dedicats a l'hostaleria, i gairebé tots tenien carrera i màster, i la veritat és que me la feia molta peneta. De fet, el País té una secció dels expatriats per la crisi, que ens alerta de possibles casos de frau.
Sí, l'he vista. El que passa és que a vegades no te queda més remei, no? A l'Equador, per exemple, per aquests títols propis de les universitats espanyoles només valen, només serveixen pel sector privat i molt poques vegades pel públic, triguen molt de mesos en convalidar-los i a més no puntuen a un concurs de mèrit si vols accedir a una universitat, no?
I a més els tràmits per a legalitzar-los són una autèntica agonia, eh? L'hora mismito vol dir que no se sap quan, i el sí és que no. Així que si estàs molt ben format has de tenir un bon currículum i mà per a que se t'obrin les portes. Suposo que a altres països del mateix rotllo, tipus Venezuela, per exemple, també passa el mateix.
Això de Venezuela no sé si és un afegit normal, sí, com qualsevol altre, o és perquè estàs intentant tornar a girar la truita per a colar-me...
Aquesta.
Sí, una altra notícia que no direm en aquest espai. Jo aprofit per confiar que Venezuela tornarà a ser el que era, i ja aquí som, aprofit per saludar un altre pic a tota la gent d'allà que ens escolta, en Xitxo també, per donar-li les gràcies, ell ja sap per què, ja m'ha anat un altre pic. Fa qualque recomanació més, la senyora Smith, que no sigui una obvietat com aquesta de que s'ha de tenir contactes per trobar feina?
Respecte al currículum, diu que el primer que s'ha de fer és presentar tot allò que és rellevant per l'oferta de treball. Qualitat per sobre de quantitat. Segon, que no s'ha d'adornar amb històries superflues i que sigui fàcil de llegir. Ah, i que si envies el currículum als Estats Units no posis mai la foto perquè és il·legal.
I també dirà que és un mite que el currículum vitae hagi de ser de només una
foto. Sí, senyor, exacte. I que una carta de presentació tampoc no estaria de més.
Hombre, ara tot això està molt de moda, fer-ho a través d'internet, sobretot també a través de LinkedIn i coses d'aquestes, no?
Exacte. Smith afirma que hi ha molta literatura respecte a la xarxa. Primer, no has de contactar amb tothom. Tu has de currar i establir connexions amb qui realment t'interessa. I segon, has de tenir cura de la presentació del teu perfil. Li has de donar un toc personal.
Estic d'acord. S'ha de parlar amb la gent i que està cercant feina activament. Tothom ha de saber que està cercant un joc de feina. Com a espècie som unes bèsties, abans ja ho hem dit, però vos sorprendrà la gent que està disposada a ajudar-vos. Ara estava enllaçant conceptes i m'agradaria fer una observació. Per això de cercar i trobar feina i la banda humanitat, tot això està molt bé. La societat avança, per que la vida és més fàcil, tot es mecanitza. Però clar, la mecanització du massa sovint la pèrdua de joc de feina a canvi d'un major benefici per l'empresa i normalment pèrdua de comoditats per a ciutadans. Posaré un exemple, les benzineres. Encara han evolucionat en els darrers 40 anys, i en què ja ni es diuen estacions de servei, perquè ara es diuen benzineres, perquè abans, jo ho he vist, fins i tot te feien netes vidres. Et donaven un servei, d'això de servei. Te posaven la benzina, te feien netes vidres, fins i tot te miraven la pressió de les rodes. I ara, a dia d'avui, ja moltes ja ni tenen el paper per aixugar-te les mans quan tu mateix t'has de posar la benzina. Vos heu fixat, no? El preu de la benzina és el mateix. Te la posis tu o te vingui una persona a posar-la. Benzineres assistides, li diuen ara. Què vull dir en tot això? Que si totes les benzineres de Balears, posen que n'hi hagi 150, tinguessin el seu personal que posa la benzina, com s'ha fet tota la vida, en el públic li costaria el mateix i es crearia més lloc de feina. En el final, l'únic que fan és llevar gent per ampliar els seus marges comercials. No els fan descomptes per ser nosaltres els que sortim del cotxe posant benzina i anem a pagar darrere moltes vegades d'un vidre blindat. Això és com les autocaixes dels súpers. És aquest el preu del progrés? O tal vegada és que som una mica... Com dir-ho? Bé, ja m'ho entès, és igual. Carles, qualque cosa més. Ja, aquesta no la toquis, no toquis els nassos.
M'ha encantat aquesta reflexió teva d'un capitalisme depredador i una manifestació del neoludisme. De totes formes, no te preocupis pas, eh? No parlarem de la fórmula revolucionària que vol emprar un dirigent sud-americà que tu i jo sabem, que molta gent sap, per a reduir la inflació. Aquí lo autènticament misteriós és que a cap assessor li hagi comentat la ensopegada. La veritat és que tots són dolents, d'una banda i d'altra, eh?
Això és superior a les teves forces.
Sí, senyor,
forces.
No puc evitar.
Canviant de tema, que tu és massa perillós. Ara m'ha revengut. Això que vàrem comentar, qui va guanyar el concurs internacional de disseny que premia els estudiants universitaris creatius innovadors?
M'encanta la teva associació d'idees, eh? Et refereixes a la James Dyson Awards, no? Sí, no?
Sí.
Sí, val. Doncs al final Espanya no se va menjar ni un colín. El guardó d'enguany va ser per un braç robòtic alimentat per bateria que augmentava la força humana. No. Crec que el va guanyar uns estudiants de la Universitat de Pennsylvania.
I doncs mira per on, avui que parlàvem de com seria el futur, aquí tenim una bona mostra. Ja han arribat els superherois, no? La veritat és que quasi que me n'alegro.
Sí, la veritat.
Això
és
que Espanya participés en una gelera suposadament sostenible, adornada amb allò que semblava un parell de papereres allà damunt, no? Era difícil de...
Era de pandereta i tant, sense sí. Tota l'aro del món.
Perdoneu, hem marxat del tema, però us explico. És que en Carles i jo vam estar mirant això, ens va fer gràcia, aquest disseny, que bàsicament es tractava d'un sistema de refrigeració que intentava recrear un petit ecosistema a partir de la calor expulsada per una gelera convencional.
Bé, l'invent tractava de mantenir fresques les verdures i les fruites i tot plegat semblava una gelera nyap amb un càntir a sobre. Només pel disseny cap empresa hauria estat interessada de financiar-ho, eh? Bé, si te sembla, conto aquesta d'en Borja. Te sembla?
De mi?
No li facis cas. És que en Carles és un provocador per a provocador. Se refereix a una notícia que va sortir fa uns anys, a la BBC News, que xerrava dels amants de la música. Vinga, Carles, digue-la ja, que tot frissam ja. Tu també, quina ganes, vinga.
Hombre, estaria bé si que diguessis de què va ser la notícia.
Vinga, som-hi. Doncs la notícia parlava de que els gustos musicals i el tipus de personalitat estan molt lligats. La investigació l'havia portat el psicòleg Adrian North de la Universitat Heriot Watt d'Escòcia i és la més extensa mai realitzada en aquest àmbit.
Interessant.
Li dic més coses, no?
Interessant. Sí, digue-li més coses perquè dit així no entendrà per què l'hem associat amb ell. Per exemple, una de les coses més sorprenent d'aquest estudi és la similitud entre els aficionats de la música clàssica amb el heavy metal.
És a dir, que tot i que musicalment són hiperdistants, podrien ubicar-se en el mateix perfil psicològic. I t'explico la resta, mira. Aquest professor diu, jo no, que consti, que el públic en general pensa que els heavy són persones suïcides, agressives i una miquena depressives, un doi. Però que en realitat l'estudi ha demostrat tot el contrari, que la majoria són persones dòcils, pacífiques, introvertides. O sigui que te puc donar canya.
No toquis, Borja, no tenim temps per més. La setmana que ve feim la rèplica. Ho deixam aquí.
I jo m'he quedat sense temps. Així que
està clar. Tira la sintonia, si vols, Miquel Àngel. Sergio, massa creu, te tornes sí, quedar no, sense...
Menys mal que ve Nadal,
sí, és una època d'amor, de fraternitat, d'estimació...
Va, perdó, però diré sí, metres de contacte. Sí, vinga.
Sí, digue-la.
Ja sabeu, els nostres oients ens poden trobar al Facebook cercant Font de Misteris, al Twitter cercant @fontdemisteris i el nostre correu electrònic fontdemisteris@ivetradio.com.
Digue't la web, que sempre te la deixes.
Sí, www.fondemisteris.com.
És que l'altre dia me va dir en Xiscos webmaster que havia pujat i me va fer molta il·lusió. Efectivament, estem a les dades nadalenques i hauríem d'haver fet un programa dedicat un poquet a aquest tema i no parlant de robots, de futur, de Mortadelo i Filemón i de Blade Runner. La propera setmana, si vos sembla, farem un programa més adient per aquests dies. De totes maneres, molt d'anys a tothom, bon Nadal. I ara ja, intrigats per com serà el futur, és hora de partir. I hem arribat en el fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa a profit d'aquesta font de misteris. Ara, bé, fa un moment ja l'he citat, però crec que s'encaixa bastant, ja que estem en un programa una mica friqui, aquella cançó que deia «Jo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin ver tantas manchas de aceite en los mares, ni ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales». I com deia abans, jo no estoy contra el progreso si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. I jo també ho penso. Roberto Carlos, El Progreso. Bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir...